minuts més.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de connectar amb l'estudi Volcànic. Anem cap a Volcànic Internet. Què tal, David Gené, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom. Bé, bé, molt bé per aquí.
Ja has començat a assajar amb el teu dispositiu mòbil perquè entengui i parli correctament el català o no encara?
Doncs jo encara no. La veritat és que és allò que sempre dius, mira, el cap de setmana m'hi posaré.
Sí.
I encara no he començat, però ho tinc pendent. Ho tinc pendent i crec que és una bona causa que tothom hi ha de contribuir.
De fet, estem parlant del projecte Aina. David, expliquem una mica en què consisteix, perquè la veritat és que quan tens el teu dispositiu en català, encara moltes vegades això genera molts problemes. Per exemple, sense anar més lluny, si tu tens el teu dispositiu en català i vols fer servir el Google Maps, doncs la veu no et parla, no et contesta. I fins que no arribes a trobar-ho, et tornes una mica boig a vegades, eh?
Sí, sí, sí. Evidentment, les màquines cada vegada doncs, intenten parlar més el nostre llenguatge. Evidentment, la llengua anglesa o altres idiomes com el castellà o el francès, el xinès, etc., pel volum de parlants que hi ha al món, doncs les companyies tecnològiques s'han posat les piles i han fet que els dispositius entenguessin, podríem dir, aquests idiomes majoritaris al planeta, però idiomes com el català, que és una llengua que la parlen 10 milions de persones, que segurament no és de les més parlades, no té aquest suport. Aleshores, on no arriben les empreses, hi ha d'arribar la gent. I en aquest sentit, neix el projecte AINA, que és una iniciativa impulsada des del Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, que el que fa és això, doncs posar a disposició una eina digital perquè els ciutadans puguem enregistrar talls de veu i validar talls de veu que han enregistrat altres persones. És a dir, al final, les màquines aprenen per repetició, i la repetició, clar, necessites molta gent que llegeixi fragments de text, i també que aquests fragments de text i aquests talls de veu que han registrat algú, doncs alguna altra persona el validi, el doni per bo, i d'aquesta manera les màquines van entenent nous idiomes, en aquest cas el català, la nostra llengua, i per això es necessiten milions i milions d'hores de veu de persones de tots els gèneres, edats, varietats dialectals, registres, perquè, clar, si no ens passa com quan l'intentes parlar a la Siri o a l'Alexa en anglès, que si no fas un accent impecable a vegades no t'entén, no? Doncs perquè entenguin diferents varietats és important que l'espectre de gent que enregistra aquests talls de veu sigui el més ampli possible.
O sigui, és com una mena de Wikipedia de la veu i de la llengua, no?
Sí, 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 exacte. És a dir, aquesta plataforma que podeu trobar a través de la web projecteaina.cat, el que fa és recollir talls de veu. A tu et presenta un text i tu l'has de llegir, aquest tall de veu queda desat. Posteriorment serà validat per altres persones que doncs, diran si realment el que tu dius és el que estava escrit per veure la similitud, de manera que la màquina va aprenent a parlar català, per dir-ho de manera planera, no? D'entendre i a parlar català.
El tema dels accents, per exemple, aquí a la Garrotxa tenim una manera de parlar determinada, també, no? Ja, en el seu moment ja es va fer un llibre que es deia El parlar de la Garrotxa, que precisament el va editar aquesta casa i que està completament exhaurit, però és un d'aquells testimonis fefaents de que aquí a casa nostra es parla d'una manera particular. L'AINA també recull aquest tipus de parlars tan específics, i això no sé si pot assumir-ho la màquina com a tal un cop tot el projecte estigui desenvolupat, David.
Sí, de fet, la crida és el que deia abans, a recollir com més variants dialectals possible, com més accents diversos possible, perquè així les màquines aprendran a entendre qualsevol variant dialectal, qualsevol paraula, qualsevol accent, i per això és molt, molt important que hi participi gent de tots els territoris de parla catalana. I per això doncs aprofito per des d'aquí animar, no feu com jo que ho estic allò endarrerint i a participar en aquest projecte Aina. Repeteixo la web projecteaina.cat. De fet, si poseu projecte Aina a Google us sortirà el resultat. Penseu que en menys d'una setmana s'han enregistrat més de 225.000 veus només.
Déu-n'hi-do.
Una iniciativa similar amb l'anglès va tenir un èxit semblant, però que les estadístiques també diuen és que el 76% d'aquests talls de veu corresponen al català central. Per tant, si volem que les màquines, quan parlem de les màquines estem parlant de dispositius de qualsevol marca, no, o sigui, Apple, Google, Amazon, fins i tot companyies més petites que vulguin fer servir aquest diccionari català de veus, doncs perquè entenguin tots els accents necessitem que hi participi gent de tot el territori.
I tant que sí. Bé, David, recordem una vegada més l'adreça del projecte Aina per a aquelles persones que tinguin un momentet i si vulguin començar a entretenir.
Doncs l'adreça és projecteaina.cat, i podeu entrar-hi des del telèfon mòbil, per exemple, que doncs com a dispositiu que ja té un micròfon us permetrà enregistrar aquests talls de veu, i això, encara que sigui uns pocs talls de veu cada dia, entre tots farem que ben aviat doncs totes les màquines també entenguin la nostra llengua.
David, i què li hem de dir? Paraules, expressions, expressions quotidianes una mica, o com funciona? És a dir, una mica què li hem de transmetre perquè ens entengui la màquina i perquè vagi recollint tot aquest material?
Doncs és la pròpia plataforma, la pròpia web de Projecte Aina, que ens mostra un text i nosaltres l'hem de llegir en veu alta, de manera que la màquina pugui identificar aquelles paraules escrites amb les paraules de manera oral, les paraules parlades de manera oral, i aleshores per repetició acaba identificant doncs un text escrit amb els sons, els fonemes d'aquella paraula parlada, i com deia, per repetició i validació dels usuaris doncs s'acaba identificant conceptes doncs des de paraules i frases senzilles, les hores, números, bé, clar, és la llengua és molt rica i hi ha moltíssimes paraules, per tant, per això es necessiten aquests milions i milions d'hores de talls de veu que s'han d'enregistrar.
Bé, ara mateix són les 9 i 21 minuts del matí. A Seattle, als Estats Units, ara mateix són, doncs mira, a les 0 hores i 21 minuts, és a dir, aproximadament un quart i mig d'una de la matinada. I en aquest moment, una emissora de la zona està emetent això. The director of security programs at the Foreign Policy Council's Ukrainian prison. A veure si ho diré bé, és la KUOW Seattle, i és una emissora que ha estat notícia al llarg de les últimes hores, és una emissora de temàtica informativa i de contingut, i ha estat notícia les últimes hores per un robatori, David?
Bé, més que un robatori seria un segrest, jo diria un segrest involuntari. El que ha passat és que de cop i volta propietaris de cotxes de la marca Mazda s'han queixat que el seu cotxe anaven sentint aquesta emissora i de cop i volta el seu sistema de ràdio i entreteniment s'ha quedat bloquejat en aquesta emissora. Això vol dir que no els hi funciona el GPS, no poden canviar d'emissora, no poden visualitzar la càmera d'aparcament, és a dir, la pantalla del cotxe només mostra aquesta emissora i el sistema de so del vehicle només reprodueix aquesta emissora.
Doncs on està dit,
la emissora ha segrestat. Els hi ha pujat l'audiència.
Sí, bé, suposo que sí, que les dades hauran augmentat a nivell d'audiència, però vaja, també els mal de caps.
Què se'n sap d'això, David? És una emissió via internet o era una emissió via FM o com anava això?
Doncs això que podríem dir que va començar com un expedient X, perquè clar, de cop i volta van començar les queixes de que aquests vehicles deixaven de funcionar i el comú denominador era que ho feia en tots els casos amb aquesta emissora de ràdio i no cap altra. I investigant, i després d'algunes setmanes, la casa Mazda va arribar a la conclusió que aquesta emissora, els que teniu un cotxe amb pantalla i a la pantalla hi podeu veure el logotip de l'emissora que està sonant,
sí.
Doncs en aquest cas aquests vehicles Mazda tenen aquesta funcionalitat, és a dir, la pantalla del cotxe, tu pots veure el logo de l'emissora que està sonant en antena, i resulta que el logotip que havia enviat aquesta emissora era el que es diu un arxiu Word, un arxiu que no tenia l'extensió. Extensió és aquelles lletres que hi ha darrere del punt, eh? Quan us envien un arxiu que posa .doc, per exemple, sí. Que és s'obre amb el Word, o .pdf, o .zip, quan és un arxiu comprimit, doncs les imatges també tenen les seves extensions pertinents, pot ser JPG, pot ser PNG. En aquest cas, l'emissora havia enviat el logotip sense extensió, i aquest fet, que no sembla que no estava previst pel sistema d'entreteniment dels vehicles Mazda, doncs va bloquejar directament tot el sistema, i va fer que doncs no es pogués moure el vehicle d'aquella emissora, i que per tant quan engegaven el cotxe els hi apareixia directament aquesta emissora.
Escolta, David, això només afectava el que era l'escolta de la pròpia emissora o altres sistemes de seguretat tipus GPS, avís de radar i totes aquestes coses també s'hi veien afectats?
Tot bloquejat, és a dir, el cotxe, el sistema d'entreteniment i d'informació que porta, doncs quedava bloquejat en aquesta emissora, i això, ni GPS, ni els sistemes d'informació per aparcament, res. I clar, aquí a més hi ha hagut un problema afegit, i és que s'ha de reemplaçar la unitat d'entreteniment, és a dir, per entendre'ns, els hi han de canviar la ràdio al cotxe, i amb el problema que hi ha ara de subministres i de la cadena de subministrament i de components, doncs estem parlant de que són mesos fins que els hi puguin substituir aquest component.
O estan fans de la ràdio o l'odien per sempre més, eh? Això...
Sí, no sé, potser els haurien de deixar opinar sobre quina música s'ha de posar-se tots d'acord.
Exacte.
Bé, escolta, de música no gaire, perquè fa estona que la tenim sintonitzada nosaltres. I tota l'estona estan xerrant, estan parlant de coses d'Ucraïna i d'en Putin i derivats. Per tant, vull dir, és una emissora d'aquelles que si no t'interessa gaire l'actualitat t'avorreix una mica. En qualsevol cas, David, l'emissora ha dit alguna cosa al respecte o no?
Clar, bé, el primer... arreglar aquest error que havien comès, que era enviar el logotip sense extensió, perquè no es torni a repetir aquest problema, però clar, al final això ho hauria de gestionar, és a dir, és el vehicle, en aquest cas Mazda, que si rep una informació que no és correcta, doncs no el mostris el logotip o mostra'l d'una altra manera, però no és normal que perquè un arxiu vingui sense extensió quedi bloquejat tot el sistema d'entreteniment, connexions Bluetooth, telèfon, càmeres, tot.
Déu-n'hi-do.
Ves que ho hem comentat moltes vegades, els cotxes d'avui ja s'assemblen més a l'ordinador que a una màquina, per entendre'ns, més mecànica, que era el que teníem abans. De fet, tota la gent que treballa en automoció, els mecànics, han vist canviar les eines, no? que es fan servir, no totes, però una part sí, a l'hora d'arreglar els vehicles. Clar, si anem cap a uns vehicles cada vegada més... informatitzats, més autònoms, etc. Clar, això és una cosa que ara ens pot sorprendre, no? I és curiosa, però entenc que pot passar coses, poder no igual que aquesta, però similars, no, David? Pot ser els mals que hi poden haver-hi en el futur.
Sí, segur. Segurament si parléssim amb això, no? En qualsevol taller mecànic ens diria que cada vegada les avaries electròniques i de la part tecnològica i digital dels vehicles, doncs va en augment, i el que hauríem de, com a mínim, esperar o desitjar és que això no afecti a temes de seguretat més importants, no? Però si tot el mal és que es queda una emissora de ràdio posada, doncs mira, no passa res. El problema seria si afectés a temes que influeixen més directament en la seguretat, en la conducció.
Déu-n'hi-do, això perquè et passi en una d'aquestes zones de l'Amèrica profunda on es graven moltes d'aquestes pel·lícules de por, que a vegades veiem, i que vegis que el cotxe se't bloqueja, que sempre estàs escoltant una mena d'emissora de ràdio que et pots pensar que és diabòlica, vaja, en definitiva, tens tots els ingredients per fer una pel·lícula, eh?
Sí, La xica de la curva.
Vinga, va, més coses. Anem a una altra història que també és per fer-ne una pel·lícula, que és l'última de Donald Trump, i és que ja té una xarxa social pròpia, David.
Sí, de fet, fa... doncs ara... farà 2 anys de... bé, les eleccions van ser fa 1 any i mig, l'any passat va ser la presa de possessió de Joe Biden, i tots recordarem el dia de Reis de l'any passat, quan va haver-hi l'atac al Capitol. I arrel d'aquest atac al Capitol, xarxes com Twitter, Facebook o Google van tancar els perfils socials de Donald Trump en les seves xarxes, i ell va amenaçar que crearia la seva pròpia xarxa social, i des d'aquest dilluns aquesta amenaça s'ha convertit en una realitat. A les aplicacions, a les botigues d'aplicacions ja podem trobar Truth Social, és a dir, la veritat social, que és la nova aventura empresarial de Donald Trump. En aquest cas és la seva primera incursió en el món de les xarxes socials. Aquí segurament ningú li podrà tancar el compte o silenciar la veu, perquè és seva la companyia i per tant pot dir i fer el que vulgui, i veurem si té èxit més enllà dels seus incondicionals. Només ens faltava això. Ara, entre les aventures de Putin a Rússia i Ucraïna, i si ara Donald Trump recupera el seu altaveu a la xarxa, que Déu ens agafi confessats.
De fet, ara he entrat així no a dins la xarxa, perquè no es pot, sinó a la pàgina web, i veig que és una pàgina web que et diuen que per seguretat i per protegir-se d'atacs informàtics externs només es pot activar des d'Estats Units, per tant, que en principi la tenen contemplada només per Amèrica, que de fet va molt en el discurs de Trump, no? Amèrica primer, i de moment és el que tenen. Jo no sé si la seva intenció és, si allà funciona, obrir-la a fora.
Sí, és l'audiència potencial, es parla molt, de fet és un dels grans debats que hi ha als Estats Units, de si a les presidencials del 2024 Trump concorrerà com a representant del Partit Republicà. Per tant, la seva audiència potencial és als Estats Units. També és cert que quan hi ha un llançament d'una xarxa social, normalment no es fa a escala global, sinó que es fa per parts. Si recordeu, fa 18 anys quan va sortir Facebook, al principi només estava disponible en algunes universitats. Va començar a Harvard, després va saltar a Stanford, Yale, Columbia, etc., i després ja va sortir del món universitari i s'ha acabat convertint en una xarxa d'abast global. Però normalment quan comencen aquests projectes de xarxa s'intenta fer amb un mercat més reduït. Ell, en aquest cas, com bé dius, apunten que com a mínim durant el mes de març només estaria disponible als Estats Units. Suposo que en funció dels resultats després pot ampliar a altres mercats.
David, i quin futur li augures a aquesta aplicació?
Ostres, no ho sé. A mi em sorprendria. Jo crec que ara hi ha un cert desgast, especialment als mercats occidentals, un cert desgast d'accés de xarxes socials, però que com a mínim, si més no com a altaveu del que pugui dir o fer Donald Trump, ja tindrà moviment. És a dir, que la gent estarà pendent de què diu Trump a través dels seus canals en aquesta xarxa social. Jo crec que això és evident. Que arribi a ser una xarxa d'ús massiu, em costa de veure-ho. Ara mateix em costa veure-ho, però vaja, internet està ple de sorpreses.
I tant. De fet, li servirà perquè, és el que dius tu, hi haurà qui seguirà, o sigui, els perfils de Donald Trump es van tancar a les xarxes més utilitzades, ell crearà aquesta que generarà interès per saber què diu, i després acabarà arribant a les altres xarxes, ni que sigui a través de tercers que explicaran el que ha dit. Vull dir que és una manera per ell, evidentment, d'entrar altra vegada en el món de la difusió global a través de les xarxes de les seves ideologies, no? David, tenim un altre tema que jo aquest matí he llegit l'article de La Vanguardia, m'ha costat d'entendre, perquè són aquelles coses que ens costen una mica, eh? Estem parlant dels NFT, els non-fungible tokens, que són aquestes, tot aquest altre mercat que hi ha ara, amb l'art especialment, no? I també hi ha altres coses, que és digital, i que aleshores, per acreditar que tu tens una obra original, doncs hi ha tota una sèrie de validacions que són informàtiques, no? I que venen a dir que allò que tens tu té aquell valor. I la notícia avui era que també els hackers, per tant els lladres, han entrat en el mercat dels NFTs, que per tant és un mercat digital, i que han robat 1,5 milions d'euros en obres d'art, no? En aquest cas. Com funciona tot això, David? Perquè ja n'hem parlat alguna vegada dels NFTs, són una mica complicats d'entendre, però que a més ara hi hagi clar, lladres que entrin i robin i es quedin, tot això com funciona?
També deuen haver-hi les criptomonedes per aquí al mig,
sí,
no?
Sí, també hi són.
Clar, per tant, en tot és cas... invisible.
Sí, sí, exacte. Tot és no fungible, sí. No?, que n'hi diuen.
Exacte, sí, és de fet s'ha traslladat al món digital el que ja passava en el món analògic. En el món analògic hi ha atracaments a bancs, hi ha robatoris de quadres i obres d'art. Doncs en el món digital passa exactament el mateix. En aquest cas, com expliques, Neus, els hackers el que han fet és accedir a una d'aquestes webs on els usuaris poden comprar i vendre NFTs. Ho han fet amb el sistema tradicional que es fa servir a la xarxa, que es diu phishing, que és t'envio un correu fent veure que sóc aquesta web en la qual tu tens guardats els teus NFTs i els teus diners, dient que has de canviar la teva contrasenya, i t'envio a una pàgina en la qual tu has de posar a l'usuari la contrasenya antic i canviar-ho per una suposada nova contrasenya. En el moment que tu has entrat i posat l'usuari la contrasenya, ja t'han pres les claus per poder entrar i robar-te el que tinguis en aquesta web. En aquest cas la web es diu OpenSea i és això, és un mercat de compra-venda de NFTs. NFTs són obres d'art digitals, podríem dir, o arxius digitals únics. Això de non-fungible tokens el que ve a dir és que són únics, i el fet de ser únics és simplement perquè està certificat amb un certificat digital que diu que aquell arxiu doncs és teu, és meu o de qui sigui, que l'hagi comprat i hagi pagat els diners que siguin per aquest arxiu. I en aquest cas aquest robatori és això, és a dir, en una web en la qual es compren i venen NFTs, doncs han patit un atac de phishing, com els hi ha passat en el passat als bancs i que tenen banca online, que a vegades segur que haureu algun oient haurà rebut algun missatge d'aquests que et diu banco no sé quantos, hemos cambiado tu contraseña, accede a este link y indícanos tu usuario y tu contraseña antigua y te daremos la nueva. I realment el que aquest missatge és un missatge per prendre'ns les dades i accedir en nom nostre doncs en un banc o en aquest cas en un mercat de NFTs. Amb això repeteixo el consell que diem sempre aquí al programa. Importantíssim, contrasenyes llargues i segures vol dir que tinguin majúscules, minúscules, números i signes de puntuació. Les hem d'anar renovant sovint, i allà on puguem activar el que es diu autenticació de dos factors, que per entendre'ns és el que tenim per exemple a la banca online, que quan fem una transacció, a part de posar la contrasenya, ens envien un codi, és a dir, un segon element d'autenticació, ens envien un codi al mòbil, per exemple, i hem d'introduir aquest codi per confirmar la transacció. És a dir, que sempre que haguem d'entrar en un servei d'aquest tipus tinguem dos contrasenyes a posar, una que posem directament i la segona que ens arriba al mòbil. Uh-huh. Això és important.
Perquè, David, així com passa que a vegades no, hi ha gent que fa una transacció X, no d'aquest estil, però de qualsevol altre digital, i llavors fa allò d'imprimir-se el paper per si de cas, per si, no ho sé, o portar les entrades amb el codi QR, però per si de cas també les portem impreses, no? I aquí tens com una altra mena d'assegurança que si passa alguna cosa tu pots acreditar que, bé, doncs que ho tenies. Clar, estem parlant que en aquest mercat això no existeix, és a dir, no hi ha opció de tenir una part física, no?
Sí, aviam, tu pots imprimir-te els codis per accedir amb aquests amb aquestes webs, amb aquests mercats, pots imprimir-te la teva cartera de bitcoins, també t'ho pots imprimir si vols, és a dir, pots tenir una còpia en paper. Però si t'han entrat,
si t'han robat ja no en pots fer res, no?
Sí,
però bé,
en
cas de litigi, m'invento, aquest cas és un robatori, si no agafes el lladre malament, no? Però en cas de litigi, diguéssim que tens aquesta altra opció, quan per exemple, doncs se te'n va tota la part digital. Aquesta part hi és. El que passa que aquest tipus de hackers els arriben a trobar mai, David?
Molt complicat. És molt complicat perquè, clar, la traçabilitat que hi ha a internet és complexa. No hi ha fronteres, amb la qual vés a saber des d'on s'ha produït aquest robatori, amb la qual la jurisdicció allà on s'hagi produït també vés a saber com està i com funciona. És a dir, la majoria de vegades no els atrapen. També perquè quan estem parlant de temes de criptomonedes, o en aquest cas de NFTs, que són béns digitals descentralitzats, és a dir, no és que hi hagi un banc que emet bitcoins, no és que hi hagi un museu que crea aquests NFTs, és a dir, no hi ha una entitat central a la que tu puguis anar-te a queixar. Aquí, si tu han pres...
Tu han pres.
Sí, s'ha perdut.
Molt bé, doncs, en fi, tenir-ho en compte, és lògic que el mateix que passa en el món, podríem dir, real, passa en el digital, i que això tard o d'hora també havia de passar. Passa i passarà. Per tant, a tenir en compte totes les recomanacions que ens ha dit en David per evitar-nos ensurts. David Gené, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes. 5 minuts més!